COPE Vinaròs.
Estar informado. Salutacions cordials, soc Laura Puig, estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Obrim a continuació Mediodia COPE, la seva edició del Baix Maestrat, parlant d'economia, parlant de les clàusules abusives, les clàusules suelo, i sempre que parlem d'aquest tema nosaltres recurrim al nostre advocat de capçalera, com és el cas d'Alfredo García Petit, de García Petit Advocats. Alfredo, molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Volíem parlar una mica d'aquest tema, ara que sembla que no està tant en la boca de la gent, no? Després d'haver sortit la sentència, perquè evidentment també tenim novetats i cal que la gent estiga assabentada de quins són els passos que cal seguir per tal de reclamar el pagament del que són aquestes clàusules sol. En aquest cas, anem a parlar del decret que establix com s'ha de produir tot aquest procediment i que sembla no ha complit les expectatives dels principals, no? En aquest cas, dels consumidors o clients dels bancs que tenien, sí, aquestes clàusules sol, no?
Efectivament. Este decret estableix, el decret 1 del 2017, estableix un sistema en el que tenien que implementar les entitats financeres en clàusules sol per a tornar els diners als perjudicats. Diguem que al final no ha complert expectatives per diversos motius. Quins són aquests motius? En primer lloc, que el càlcul d'aquesta indemnització, és a dir, aquests interessos que s'han de tornar, el fa la pròpia entitat. De tal forma, el client de l'entitat que demana s'acollís a aquest Real Decret, perquè hem de dir, no és obligatori acollir-se, la gent pot seguir demandant directament a l'entitat que té la seva clàusula sol sense acollir-se a aquest sistema, és una opció, però el que s'acollís ha d'esperar a que l'entitat li digui quants diners li vol tornar o si li pensa tornar alguna cosa, que també li pot dir que entén que la seva clàusula sol està ben posada i que no li torna res. Però en el cas que digui que sí li va a tornar alguna cosa, el càlcul el fa la pròpia entitat. Clar, el client se trobarà en un moment donat en què li diuen tantes mil i no sabem si s'import és és correcte o no és correcte. Què tindrà que fer? Doncs anar a un professional per a fer-li el càlcul, en el qual rascar-se d'alguna manera la butxaca, més o menys, per a saber si el que li diu l'entitat és correcte. En això vull dir que hi ha calculadors online, però que per la nostra experiència, el nostre equip d'economistes sempre detecta que els calculadors online se queden per baix dels imports a tornar reals, perquè, bueno, hi ha coses que el calculador online no pot ficar i que cal fer un estudi concret i detallat en cada cas de les quantitats a tornar.
Bueno, que per això esteu els professionals, evidentment, del sector, no, sí, per tal d'assessorar.
Però una opció hauria sigut que el decret hagués fixat, com se va fer en el cas de les preferents, una entitat independent que determinara els imports a tornar i que avaluara la procedència o no de la devolució. En aquest cas no s'ha fet, són les pròpies entitats, per exemple, en el cas de dos noms concrets, Banc de Sabadell i BBVA, han dit que són els que més clàusules sol tenen, han dit públicament i per comunicats als seus accionistes que les seues clàusules sol, en la seva majoria, estan ben negociades, ben informades i que no pensen tornar els diners. Aleshores, això és una de les crítiques principals. Sí. La segona crítica, que qui s'acollís a aquest Real Decret té l'obligació d'esperar que l'entitat li digui alguna cosa. No pot acudir als tribunals. El Real Decret fixa un plaç de 3 mesos, però el que no fixa és una sanció per a l'entitat en cas de que se supere aquest plaç. De tal forma que si en els 3 mesos no ens han dit quants diners ens han de tornar, tenim que esperar a que ens ho diguin. Siguen 3, siguen 4, siguen 6 mesos o els que siga. Clar, després nos diran, és que hem tingut moltes sol·licituds i estem saturats. Clar, lògic. Però en tant en quant, si ens acollim a aquest Real Decret, fins a que no ens ho diguin, no podem anar als tribunals. Tenim que esperar que l'entitat se pronunciï. I aquest plaç, com dic, en principi són 3 mesos, però ja sospitem que se va allargar perquè, de fet, no estan hi havent grans pronunciaments al respecte. Clients que s'han acollit a aquest decret perquè, bueno, han volgut donar-li l'opció a l'entitat, fugir d'alguna forma dels tribunals, al final estem veient que s'estan desesperant perquè no tenen una resposta ràpida per part de les entitats financeres.
Jo entenc, no,
dilatar el problema.
Jo entenc, Alfredo, que pel que tu estàs dient, i com a advocat especialitzat en aquest tipus de temes, el que recomanes no és precisament acollir-se, no, no, a aquest decret, sinó anar a la vida judicial, que és la més ràpida i que cobrarem més ràpid, no?
Cal avaluar cada cas en concret. Per exemple, en el cas de Bankia, també noms, Bankia, en termes generals, ha generat un procediment ni siquiera del Real Decret. Ell ha dit, anem a tornar tots els diners de les clàusules sol per la via ràpida. I pràcticament, fent una instància, Bankia els torna, en la majoria dels casos. Doncs bé, un punt a favor de l'entitat, i per tant, n'hi ha que valorar cada cas i cada entitat, quina és la situació que està atravessant. Però, certament, diguem que el Real Decret que hagués tingut que ser la via general i ràpida per a la devolució no ho és, i és una via minoritària per a algun cas concret que per import o per circumstàncies val la pena intentar-lo, però en la majoria de casos la recomanació segueix sent la via judicial, sens dubte. Per rapidesa, per seguretat, perquè al final no oblidem que sol n'hi haver imposició de costes, és a dir, que l'entitat acaba pagant els gastos d'advocat i procurador del demandant, del perjudicat. Al final al perjudicat no li acaben costant diners els nostres serveis, per exemple, per dir-ho clar, i donar moltes més garanties, molta més seguretat.
Per cert, Alfredo, també un altre tema que ve molt lligat al tema de les hipoteques són les despeses de formalització. Això serveix per a totes les hipoteques o només per a unes en concret?
No, per a totes. A totes, perquè el que s'ha declarat, que ho hem comentat en alguna ocasió, és que igual que la clàusula sol és abusiva, també és abusiva la clàusula que fixa l'obligació de l'hipotecat, el que demana el préstec, de tornar, de pagar tots els diners de notaria de la hipoteca, registre de la propietat de la hipoteca, la tassació immobiliària, l'impost d'actes jurídics documentats derivats d'aquesta hipoteca, perquè és una clàusula no negociada. S'imposava a qui demanava el préstec i no se li donava opció a dir, no, bueno, pues paguem la meitat, o no sé, informa'm de quan va valdre. No, és allò que al principi se fa una provisió de fons i agarren una sèrie de diners del compte i en això paguen totes aquestes despeses. Doncs bé, això s'ha declarat abusiu i efectivament s'estan condemnant a les entitats a tornar aquests diners. En tots els casos, ahí sí que no depèn de si hi ha clàusula sol o no hi ha clàusula. Aquella hipoteca que tingui una imposició de pagament de les despeses per part de l'hipotecat, se pot sol·licitar la devolució d'aquest import. Perquè vos feu una idea, en la hipoteca mitja de 150.000 euros estaríem parlant d'uns 2.000, entre 2.000 i 3.000 euros. O sigui, són diners.
Quin tipus de documentació tindrien que presentar per tal de poder, diguéssim, d'alguna manera, reclamar aquestes despeses de formalització?
Clar,
perquè potser hi ha doncs, gent que fins i tot no guarda, no?, aquesta documentació fa molts anys.
Efectivament, aquest és un problema dels que ens trobem. Però és de fàcil solució. En primer lloc, què necessitem? Necessitem les factures. Què ens ha costat el notari, què ens ha costat el registre, quan van pagar d'impostos, quan van pagar de tassació. Generalment, aquesta documentació se sol guardar en la escritura de compra de la vivenda, perquè el que tenim és la escritura de compra de la vivenda, la de hipoteca no la tenim, solen tindre una còpia, si de cas, perquè l'original se'l queda a l'entitat financera, com és lògic, que és el titular de la hipoteca. Doncs bé, i la documentació el que se fa és que se sol adjuntar a la escritura de compra-venta de l'immoble. És molt fàcil que la gent vagi a l'escritura de la compra del pis o de l'apartament, el que siga, i se trobe que allí està un taco de factures d'aixòs imports. Si no, molt fàcil, se va acudir a la notaria on se va firmar la hipoteca i se li demana còpia de lo que va pagar, al registre de la propietat tanmateix, i a la gestoria. També la gestoria que va tramitar aquesta hipoteca, que generalment en la pròpia escritura ho fica, se delega, se otorga poderes a la gestoria, no sé què, però tal. Doncs bé, i la gestoria ens pot traure còpia de les seves factures i de lo que van pagar per la resta de despeses. Pues, i en l'últim terme, respecte a l'impost, si no se trobare, acudint a les delegacions territorials de la Conselleria d'Hisenda,